Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Avui amb un programa que el podríem titular de bèl·lic, l'espai de ciència a l'abast de tothom. El món sembla que està rebotat, hi ha conflictes arreu. Hi ha països amb la fam a sobre, països sense aigua potable ni per rentar-se, pobresa i mort a molts d'ells. Hi ha les guerres dites ara modernament preventives i d'altres d'ignorades, si no fos que sortissin els mitjans de comunicació. Sovint hi ha catàstrofes naturals d'irreparables conseqüències, enverinaments massius degut a aliments, a la mala manipulació dels aliments, a malalts, a animals malalts moltes vegades. Quan no sentim accidents d'avió, de tren, d'autocar, mort a les nostres carreteres. En fi, pocs dies ens llevem o ens anem a dormir amb notícies que incitin a l'esperança i a la il·lusió. Però no som ni podem ser aliens al que ens envolta. A la fi, també en formem part. Aquests darrers temps ens han bombardejat amb l'existència o no a l'Iraq d'armes de destrucció massiva. Doncs això tractarem en el programa d'avui. De què parlem quan diem armes de destrucció massiva? Bàsicament estem parlant de les armes nuclears, de les químiques i de les biològiques. Doncs de seguida ens hi posem.
Do I have to change my name? Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star?
Molt bé, anem a veure què són això de les armes nuclears, amb aquest intent de facilitar, de mirar d'entendre les armes de destrucció massiva. No anem a parlar de bombes nuclears, no anem a parlar del que va passar a Hiroshima i Nagasaki. Anem a parlar de míssils, de bombes que d'alguna manera porten carregades també part de material nuclear que després té uns problemes gravíssims amb els que ho suporten, com veurem. És ja tota una indústria i una activitat, el que denominen NBQ, que són les armes i els experts que hi treballen amb nuclears, biològiques i químiques. Potser les sigles NBQ són famoses per la gent que hi treballa i les crea, però també fins i tot pels refugis que avui dia s'estan fabricant, s'estan produint arreu per evitar, o per tipus de búnkers, per amagar-se en cas de conflicte bèl·lic, ja sigui nuclear, biològic o químic, com diem. Estats Units ha llançat aquests últims temps a l'Iraq una quantitat de bombes, una quantitat de metralla, la majoria d'elles amb avions i dirigit pel que en diem satèl·lits GPS, per tant, amb una certa precisió. Algunes de les bombes més importants que ha llançat són, unes d'elles és les que en diuen incendiàries d'alta temperatura. Estan previstes per atacar i per encendre's i destruir magatzems on puguin guardar, ja sigui material biològic o químic. A més de tenir un capçal penetrant de gran potència, aquestes bombes incendiàries porten un agent que assoleix temperatures molt altes, més de 1.000 graus, i per tant capaç de destruir tot tipus d'emmagatzematge sospitós. Hi ha hagut bombes també que en diuen electromagnètiques que s'han llançat ara a l'Iraq, que a l'encendre's l'explosiu comprimeixen aquestes electromagnètiques un tipus d'espiral de coure que genera uns pulsos, un pols d'alta intensitat, que desconnecta, o sigui, paralitza els instruments electrònics de l'enemic. Tota una sofisticació. Hi ha altres bombes que també s'ha llançat aquest temps que en diuen d'apagament, de quedar-se a les fosques. A l'explotar la bomba, lliura un tipus de fibres que produeixen cort-circuit a les instal·lacions elèctriques i deixen a les fosques la zona d'impacte, tot el seu entorn. Heu sentit a parlar també dels míssils Tomahawk, Aquests míssils són teledirigits des de mar cap a terra i són de destrucció total i van guiats, com hem dit anteriorment, també per sistema GPS. Què deixarà tot aquest projectils, míssils que porten una part d'urani? Què deixaran en la guerra d'Iraq? Doncs en aquest conflicte, a més d'haver suposat la mort de milers, de centenars o de milers d'iraquis, algunes desenes de soldats americans també han perdut la vida i molts mils de víctimes innocents, algunes conseqüències, potser les més terribles, encara han d'arribar. Sens dubte, el que se'n denomina l'urani empobrit, urani empobrit, amb què Estats Units ha blindat el seu armament, és un material letal, un compost químic, que pot provocar càncer, malformacions a fetus abans de néixer i cruentes mutacions genètiques en els propers 4.000 milions d'anys, agafeu-se. El que en diem urani empobrit, que serà llançat moltíssim en totes aquestes guerres, i ara el de l'Iraq no és una exclusió, pot durar la seva radiació 4.000 milions d'anys. Aquest urani empobrit què és? Doncs és igual que l'altre urani, que l'urani que en diem de les centrals nuclears, però que només té un 60% d'efectivitat, o sigui que s'ha reduït la proporció del que en diem isòtops urani-235. Al reduir aquests isòtops d'urani-235 el fa una mica menys eficaç i llavors se'n diu urani empobrit. Però la seva problemàtica és que la seva vida mitja, o sigui el temps a què emet radiacions fatals, letals, és de 4,5 mil milions d'anys. Prové aquest urani del combustible que utilitzen amb els reactors nuclears. Per tant, les nacions que tenen bombes nuclears o que tenen arsenals nuclears o que tenen senzillament centrals nuclears en poden fabricar fàcilment. La seva qualitat militar d'aquest urani empobrit és l'elevada densitat que té. Això permet construir projectils capaços de perforar l'acer blindat, d'aquí l'interès dels americans, i que a més s'inflama quan arriba al seu objectiu produint una destructiva explosió en el lloc on impacta. Les partícules d'aquest explosiu són molt tòxiques i radioactives. Es depositen com més natural a l'aire, a terra, contaminen les aigües i també els conreus. Al ingerir-les o inhalar-les, la gent que està a l'entorn, doncs, poden desencadenar càncer fàcilment i viatjar a molts quilòmetres de distància. Quan arriben al pulmó o al ronyó d'una persona, d'un humà, les radiacions d'aquest urani, que en diem empobrit, provoquen la mort de les cèl·lules i mutacions genètiques que al cap de pocs anys generen càncer a les persones explorades, perdó, les persones que hi estan exposades, i deformacions genètiques als seus descendents. Per tant, la pitjor seqüela d'aquest urani empobrit que s'ha llançat ara a l'Iraq i en guerres de Kosovo i anteriors és que els seus efectes queden durant molts segles degut a les radiacions que emeten. Els seus efectes van quedar molt demostrats ja a la Guerra del Golf l'any 91 amb els míssils que hi va llançar a la ciutat de Bàssora cap al sud de l'Iraq. Aquest urani empobrit a vegades també hi porta barrejat una petita proporció de plutoni, que és encara 10 vegades més mortífer que el propi urani. Fixeu-se, una mil·lèsima de mil·lígram de plutoni ingerit per una persona, ja sigui respirat o ja sigui amb l'aigua, és capaç de desencadenar-li càncer sense remei. Algunes dades. L'any 91 es van llançar més de 50 tones d'aquest urani empobrit, l'any 91, sobre Iraq. L'any 95, 10.000 obusos els va llançar la OTAN sobre Bòsnia, que contenien també urani empobrit. L'any 99, més de 30.000 obusos també els va llançar la OTAN contra Kosovo, i l'any, ara 2003, han llançat centenars de tones d'urani empobrit sobre l'Iraq. A Hiroshima i Nagasaki, com a exemples, 6 anys després de llançar-hi aquelles bombes terribles de la Segona Guerra Mundial, de cada 1.000 habitants, 140 van adquirir leucèmia, 140 de cada 1.000, quan les xifres es situen en un entorn de 100 casos cada 100.000 individus, no cada 1.000, cada 100.000. Això són les xifres normals que hi ha de leucèmia. Doncs allà es van multiplicar quasi bé per 100 vegades. A Bòsnia s'ha passat, en aquest any 2000, fa molt poc temps, de 150 fins a 230 casos de càncer cada 100.000 individus, també per exposats en aquest urani empobrit. Just a dream. Continuem, amics de la veu de Navàs, amb el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom, parlant de lo que tant ens han bombardejat últimament, de les armes de destrucció massiva. I recordem que les armes de destrucció massiva són tres grans grups: les armes nuclears, les armes de la guerra química i les de la guerra biològica. Hem explicat, hem fet esment fins ara una mica a les terribles conseqüències de la guerra nuclear en el tema de llançar míssils que comporten un blindatge nuclear que perfora fins i tot l'acer i entra a les cases i no té contemplacions, i que després l'explotar emet unes radiacions durant milers i milions d'anys que poden ser letals, poden ser de generació de càncer i leucèmies a la població. Referim-nos ara en aquesta fase d'armes de destrucció massiva a les armes químiques. Què és això de la guerra química? Què és la guerra química que tantes vegades ens han plantejat? Doncs fixeu-vos, el Winston Churchill va qualificar la guerra química, les armes químiques i a les biològiques també, com la bomba atòmica dels pobres o la bomba atòmica del tercer món. Per què? Perquè aquest material costa molt menys de produir que no pas les nuclears. Una mica la dificultat de fabricar armes segueix aquest ordre. Les nuclears o atòmiques estan a l'abast de poca gent, dels poderosos exèrcits, de països que disposen d'una certa infraestructura i de la possibilitat que han de tenir d'accedir a urani o a plutoni. Per tant, disposar de material nuclear o de residus de centrals nuclears és difícil i, a més, és car. En canvi, les bombes químiques, senzillament disposant de laboratoris amb poques sofisticacions, laboratoris que se serveixin per fabricar productes químics, però fins i tot insecticides o laboratoris agraris o laboratoris farmacèutics, tenen suficient instrumental per fabricar material per les bombes químiques. La majoria avui dia de guerra, d'armes químiques, s'han fet, no cal dir-ho, en laboratoris militars. Es requereixen, això sí, uns certs coneixements de química orgànica, de reaccions i de conservació dels productes fabricats, però el cost en si és reduït. Les armes biològiques són, sens dubte, les més barates. Del rànquing d'aquests tres, de les armes de destrucció massiva, les nuclears, les químiques i les biològiques, aquestes darreres sí que són relativament fàcils de fabricar i barates. Es necessita què? Es necessiten, doncs, bacteris mortals, microorganismes, podríem dir, virus o bacteris, que, senzillament disposant de les denominades soques bacterianes, de les cepes, i un mitjà de cultiu, un microbiòleg poc experimentat, pot fer amb tot això miracles. I el poder de destrucció quin és d'aquestes armes? Doncs fixeu-vos, per destruir un quilòmetre quadrat, fixeu-vos, un quilòmetre quadrat de vida, perquè aquestes armes totes, per això en diem de destrucció massiva, perquè són capaces de destruir fins a la vida més ínfima, els humans, els animals, les plantes, però també els microorganismes. Doncs per destruir la vida d'un quilòmetre quadrat, Barcelona en té 60, o tot el terme municipal de Navàs, el terme municipal de Navàs ocupa uns 80 quilòmetres quadrats, doncs per un quilòmetre quadrat les armes i projectils convencionals podrien costar 500.000 pessetes, no gaire més que això. Les nuclears, unes 200.000. Les armes químiques, es faria aquesta destrucció d'un quilòmetre quadrat amb 150.000 pessetes. Parlem en pessetes per entendre'ns més fàcilment encara que en euros. I les armes biològiques, per destruir un quilòmetre quadrat de vida, no costarien més de 500 pessetes. Per tant, aquí es veu la comparació, que és 10 vegades més barat utilitzar armes biològiques per la destrucció massiva que no pas les nuclears o els projectils convencionals. I aquestes armes químiques, què contenen? Què deu ser una arma química? Doncs podríem dir que és un artefacte que està compost per gasos verinosos i altres compostos tòxics que tenen una capacitat de resposta molt destructiva i fulminant sobre la població. Quins són aquests? Doncs n'hi ha de molts tipus. Els més propers, els més coneguts, poden ser els gasos lacrimògens, gasos que provoquen irritació, cremades als ulls i a les mucoses nasals, lacrimeig, nàusees, vòmits, migranya, manca de respiració, i que, com sabem, s'utilitzen per dissoldre manifestacions. N'hi ha d'altres que incapaciten de gasos d'aquestes reaccions químiques. Hi ha gasos que actuen sobre el cervell, alteren la voluntat, creen depressions, al·lucinacions, tremolors, incontrolables, hipertensió arterial, taquicàrdia aguda, vòmits, pèrdua de visió i, finalment, la mort. Alguns d'aquests gasos que afecten directament el cervell són els gasos al·lucinògens que ens diuen BZ i LSD, que són productes químics doncs, que aquestes lletres, aquestes sigles, precisament simbolitzen una mica la seva fórmula. Hi ha altres agents de la guerra química que se'n diuen vomitius, que provoquen un mal de cap irresistible, nàusees i vòmits. Un d'ells és el que diuen la adamsita. Hi ha d'altres que en diuen gasos vesicants, que són corrosius a la pell, cremen, creen una necrosi de les cèl·lules de la pell, afecten sobretot a la vista, el ronyó i l'intestí i, finalment, la mort per asfíxia. Hi ha d'altres que se'n diuen hemolítics, que actuen sobre la sang. Aquests terribles gasos, com l'àcid cianhídric o el gas tòxic ciclon, doncs provoquen en el sistema circulatori una destrucció de la hemoglobina de la sang, impedint l'absorció d'oxigen i que acabes ofegant-te per asfíxia o bé una paràlisi cerebral. S'ha utilitzat un gas mostassa, amb la guerra de l'Iran-Iraq, no aquesta, sinó l'anterior de l'Iran-Iraq de l'any 91, aquest gas és un sulfur de dicloretil, que en diuen, el gas mostassa, i 30 quilos poden matar, 30 quilos d'aquest gas mostassa, més d'un milió de persones. Hi ha d'altres que en diuen agents nerviosos o i els insecticides pels humans. Hi ha uns de nerviosos que també es coneixen com els insecticides pels humans. Són aquests gasos que bloquegen un enzim, que en diem que tenim al cos, i que provoquen un excés d'acetilcolina que bloqueja les neurones. Tens una incoordinació del muscular, fas tremolors, i hi ha, finalment, la mort per l'aturada respiratòria. Actuen ràpidament quan els absorbeixes per respiració o a través de la pell, doncs, ja diem, provocant la mort en pocs minuts. I modernament, si es pot dir modernament, hi ha tota una investigació amb gasos també d'aquests letals de la guerra química, uns d'ells, perquè coneguem alguns noms, se'n diu el gas tabun, el gas sarin, que possiblement recordareu, perquè es va utilitzar al metro de Tokyo l'any 95, provocant 12 morts. I aquest gas sarin és 20 vegades més letal que el cianur, i el cianur sempre hem considerat, i ho hem vist a les pel·lícules, que és fatal pels humans. Aquest gas sarin del metro de Tokyo, senzillament una centèsima de mil·ligram és letal, arriba a matar una persona d'un pes mitjà. Hi ha el gas UVX, també que en diuen, que aquest gas UVX és un metil fosforat que s'explica, també és crea la mort per respiració, o sigui, no pots respirar, t'asfixies, i abocat, per exemple, sobre Barcelona, s'ha calculat que aquest gas UVX moririen unes 80.000 persones abans d'arribar als primers auxilis. Hi ha hagut alguns episodis d'això, no és nou. L'any de 61-70 de la guerra del Vietnam, els anys 70, es van abocar 76 milions de litres d'herbicides, conegut com l'agent taronja, per tant, ben bé de guerra química, un herbicida, sobre 2 milions d'hectàrees del Vietnam, que van acabar amb el 15% dels boscos que hi ha allà. Per tant, el 15% de boscos del Vietnam van quedar arrasats per aquesta agent taronja enviar els americans, que van llançar els americans entre els anys 60 i 70 aproximadament. S'estima que hi ha hagut 500.000 nens nascuts al Vietnam amb deformacions i que estan directament relacionades amb les dioxines que portava aquesta herbicida que se'n diu l'agent taronja. 500.000 nens, mig milió. Més a prop nostre, a l'any 93, un atemptat a New York i al Trade Board Center també es va provocar amb cianurs i va haver-hi forces morts. I l'any 1995, recordareu que la secta denominada Unitat Suprema, Aum Shinrikyo, en el metro de Tokyo va utilitzar el gas sarin, com dèiem.
Try to stay ahead, try to stay on top. I
change my name? Will it get me far? Should I lose some weight?
Tornem a ser-hi, amics de la Veu de Navàs, avui parlant amb un sistema, amb un caire bèl·lic de les armes de destrucció massiva. Hem fet un repàs ja a les armes nuclears, a les terribles armes químiques i els gasos doncs, que paralitzen els nervis, la sang, creen vòmits i mort. I ara anem a donar per finalitzat una visió genèrica del que podria ser la guerra biològica, les armes biològiques. Aquests agents biològics són qualsevol substància, qualsevol microorganisme capaç de transmetre malalties. Per tant, aquí intervenen virus, intervenen bacteris, intervenen algunes vegades fongs, intervenen toxines, que el que fan és transmetre malalties d'alguna manera irreparables als humans. Fins ara s'ha tingut molta cura a l'hora d'utilitzar, de fer servir aquests arsenals, per la facilitat amb què es poden girar en contra del mateix que els està creant, del mateix agressor, ja que per un simple canvi de la direcció del vent podrien dirigir-se al contrari del que un té previst. Les atrocitats d'aquestes armes biològiques són tan velles com la mateixa humanitat. Penseu que els exèrcits de l'antiguitat bombardejaven amb cadàvers putrefactes les ciutats que ocupaven. Intentaven enverinar aigua potable o els aliments que tenien que subministrar en els seus enemics. Un general britànic lliurava mantes contaminades amb bacteris de la verola als indis nord-americans, matant deliberadament milers d'aquests indígenes. Què s'utilitza per aquesta guerra biològica avui dia? Doncs, primer de tot, virus, que és la forma més petita de la vida. Per exemple, la febre groga està provocada per virus. El virus de la verola, el virus de febres hemorràgiques, de l'èbola, de l'anta, etc. També s'utilitzen bacteris que són de fàcil reproducció a gran escala. Els bacteris del carbuncle o de l'àntrax, en parlarem, del còlera, de les pestes, de la salmonella. Els fongs són més difícils d'utilitzar i algunes toxines també que poden arribar a crear botulisme o gangrena a la carn. Es creu que hi ha més d'una vintena de països que poden tenir accés a aquestes armes biològiques. Entre aquests països hi ha Estats Units, hi ha Rússia, hi ha la Xina, hi ha el Japó, hi ha Egipte, Iraq, Síria, Iran, Israel, Corea del Nord, Líbia i possiblement algun altre. Cal dir que des de l'any 1972, 140 països del món van firmar un acord de prohibició de l'ús i del desenvolupament de les armes biològiques, però que no el compleixen la majoria d'ells. Veien a venir ja les atrocitats que es poden fer amb poc cost, com dèiem, amb aquestes armes biològiques, i des de l'any 72, per tant, portem 40 anys que estan prohibides. 30 anys. Alguns dels casos d'armes biològiques utilitzades, unes d'elles i molt conegut, és el que podria passar amb l'àntrax, que això l'àntrax és el nom en anglès, i que en català es diu carbuncle. Està provocat per un bacillus, per un virus, i prové bàsicament dels animals, de les ovelles, de les vaques, que estan infectats amb aquesta malaltia i que provoca úlceres i llagues a la pell, si es toca, i pneumonia quan s'ingereix, o inflamació fins i tot del tòrax. Aquest àntrax es converteix en una arma mortal quan les seves espores que genera s'assequen, es barregen amb una pols finíssima i, com coneixem, s'entregaven en sobres o en paquets o en vasos en els que es volia agredir. L'alarma i alguns morts que va haver a Estats Units, a Florida, ho recordarem tots, fa poc més d'un any, allà a l'octubre de l'any 2001, doncs va ser amb aquest bacillus d'antracis o del carboncle. Es pot tractar l'àntrax amb penicilina o altres antibiòtics i té una certa resposta. Es creu que 100 quilos d'aquestes espores d'àntrax, fàcilment d'aconseguir, dispersades sobre una ciutat, podrien causar prop de 2 milions de morts, mentre que una bomba atòmica, de les potentes, no en causaria més de 80.000. Per tant, el poder de destrucció de les armes biològiques és terriblement superior que les pròpies químiques o nuclears. Una altra arma biològica és la verola. El bacteri de la verola està erradicat del món, podríem dir-ne, segons l'Organització Mundial de la Salut, des de l'any 1977. Però, llançat, si algú encara el tornés a cultivar, provoca butllofes a la cara, la verola aquesta, als braços, a les cames, una febre molt alta, i més del 30% de la gent que ho sofrís moriria. Hem de dir que la verola, per un simple estornut, es pot infectar amb el virus en els que té el seu entorn. Un altre d'aquests casos de guerra biològica seria provocada per la toxina del bacteri del botulisme, una toxina que en diuen Clostridium botulinum, que és un verí dels més potents que mai s'ha conegut. Penseu que un mil·lígram d'aquest bacteri, del Clostridium aquest, inhalat per una persona, la mata fulminantment. Provoca aquest botulisme una paràlisi de la cara, una visió borrosa i finalment acabes amb la mort per asfíxia. Es pot contreure aquest botulisme, ja sigui pels aliments contaminats per espores d'aquest Clostridium botulinum o per conserves o embotits que han tingut el bacteri, que l'han desenvolupat. Recordem tots la pesta. La rata, o millor la puça de la rata, és el responsable de transmetre la Yersinia pestis, que és un bacteri que ha produït grans epidèmies durant l'edat mitjana i en la guerra del Vietnam. Amb la pesta s'inflen els ganglis limfàtics i presenta una mortalitat també molt elevada. Recordarem també el virus de l'èbola i alguns del Marburg, que se'n va parlar fa un parell d'anys, que causaven unes febres i amb unes hemorràgies molt grans els que ho contraien i eren letals, i que no s'ha trobat encara, per aquest virus de l'èbola, cap tractament. Cal dir també que hi ha microorganismes avui dia modificats genèticament, podran que aquí ja intervé l'enginyeria genètica, que es fa amb finalitats de contagi i que donen soques, donen cepes, que serien molt virulentes si es anessin modificant. Recordem que això hi ha vegades que es fa amb finalitats bones. Cada any el virus de la grip és una modificació que fa la indústria farmacèutica, que la provoca directament per donar unes vacunes més efectives per cada temporada. Es pensa també que hi ha armes biològiques, amb gent molt poc assenyada, podríem dir, que estan dissenyades per atacar grups de població concrets. Podria atacar a una ètnia concreta, a una raça concreta. Es deia que Israel preparava una arma especialitzada per matar palestins, esgarrifeu-se. O bé que un científic de Sud-àfrica desenvolupava uns microorganismes que matarien selectivament només a la població negra. Ja, amics, fins aquí el programa d'avui, Ciència a l'abast de tothom. Hem sigut una miqueta bèl·lics, hem volgut donar una certa llum al que es parla avui dia de les armes de destrucció massiva, i per tant hem fet un repàs a les armes nuclears, a les guerres de l'Iraq utilitzades últimament, també a les armes de tipus químic, amb els gasos sufocants, verinosos, etc., i ara últimament amb els virus, bacteris i tal, que poden arribar a produir des de l'àntrax, la verola, el botulisme, la pesta, etc., etc. Ens hi ha ajudat, com cada diumenge, el Pep Capdevila, al qui li agraïm, i un servidor de vostès fins a d'aquí un mes ens trobarem el primer diumenge de juny, si Déu vol. Gràcies a tothom. I tried to be a girl, I tried to be a mess, I tried to be the best, I guess I did it wrong, it's why I wrote this song, this type of modern life, is it for me, this type of modern life, is it for free, so I went into a bar, looking for sympathy, a little company, trying to find a friend. It's more easily said. It's always been the same. This type of modern life is not for me. This type of modern life is not for me. American life. I tried to stay ahead.